Mascles per preservar una majoria parlamentària fràgil?
Bueno, i sobretot per fer polítiques, que és el que estem fent nosaltres, en benefici dels ciutadans. Nosaltres, la gent ens vota perquè aquest país avança, i aquest país està avançant. Té una posició internacional ferma, té una política econòmica que crea ocupació, estem avançant en drets i, sobretot estem plantant cara en aquests canvis que hi ha al món, de retrocés i de tornar, com diríem, a les cavernes.
Estan arreglant coses, però, per exemple, la crisi de l'habitatge s'està agreujant, veiem com hi ha una inflació a l'alça, els preus dels aliments estan pels núvols, veiem també com les infraestructures claus del país continuen encallades, hi ha vagues de mestres i professors aquests dies també per la situació tensa que hi ha a les escoles. En què estan avançant, exactament?
Però és que pensem que els països no tenen problemes, sempre n'hi ha problemes. La qüestió és si s'estan afrontant i com s'afronten. És a dir, en aquests moments, els temes de vivenda, el govern de la Generalitat ho ha explicat, per exemple, acabem de fer 3.500 en l'any 2025 vivendes de protecció oficial. 3 de cada 10 vivendes que es fan a Espanya protecció oficial s'estan fent a Catalunya, per posar exemples, no?, de coses que estan avançant. En ocupació s'està millorant molt, s'han avançat amb el salari mínim i amb el nivell de vida de la gent, s'està lluitant contra la inflació. Només hem de comparar el que li està passant als Estats Units, per exemple, amb el preu del petroli i de l'energia. És a dir, és evident que hi ha problemes al món, la qüestió és com els afrontes. Si els afrontes, intentar-los solventar per protegir els més dèbils, o fas el que està fent la dreta a tot el món, que és eliminar les prestacions, deixar la gent campi qui pugui, i la llei del més fort, que és el que estan fent sempre, no? La privatització permanentment dels serveis públics, la reducció de les ajudes a la gent, tot això és el que nosaltres estem afrontant, i tenim un govern que s'està sortint bé d'aquestes coses.
T'entenc, és a dir, que no convoquen eleccions perquè preserven o diuen que és més beneficiós per la ciutadania no convocar-les. Però si al final el suport social és suficient, quin problema hi hauria en confirmar-ho a les urnes?
Però és evident que la dreta ha tingut èxit en una cosa, que és en aquest acoso polític que s'està produint, que fa que parlem d'unes coses que no són el que està fent el govern. Estem parlant de debats al voltant del debat polític, però no dels temes mullers de la batalla política, perquè és molt més, com diria jo, los sucesos, és més interessant des del punt de vista del debat que no parlar de les lleis que amb el tema de la vivenda o amb els temes del copagament o amb els temes de sanitat, perquè això no té tant de morbo per entendre's en la discussió. En això sí que és evident que ens estan guanyant la batalla a la dreta, no? Però en el que és les polítiques de desenvolupar, els estem guanyant, perquè s'ha demostrat que es poden fer polítiques progressistes d'avançar i d'inversió quan hi ha èpoques de crisi com les que hem tingut que afrontar, i triomfant, perquè en aquests moments Espanya és el país de la Unió Europea que més creix i que està creant ocupació, i que a més puja el salari mínim i que puja el nivell de vida de la gent.
No sé si sap algun detall de com va anar ahir el requeriment d'informació que va haver-hi durant 12 hores ahir a Ferraz.
Pues jo el mateix que vosaltres, perquè tenim la mateixa informació, que un jutge va demanar una informació i que se li va facilitar. Tan senzill com això. És a dir, que jo crec que quan la justícia actua, t'agradi o no t'agradi les decisions que haguem prendre, perquè això ja és una opinió personal, el que s'ha de fer sempre és col·laborar amb la justícia per evitar aquesta degradació que s'està produint de les institucions al voltant davant de l'opinió pública per determinades decisions que s'estan prenent. És a dir, és evident que el ciutadà pensa que la justícia no és igual per tothom. És evident que el ciutadà en aquests moments tenen les sospites que no és el mateix que se li volqui com li fan al fiscal general de l'Estat al seu mòbil, i en canvi al Miguel Ángel Rodríguez se li permet fins i tot mentir davant d'un tribunal. És a dir, és evident que aquestes coses provoquen desconfiança del ciutadà davant de les institucions, però el que hem de fer, els que creiem en les institucions, és recuperar la confiança demostrant la col·laboració, i és el que estem fent nosaltres permanentment, i ser transparents en les explicacions.
Però més enllà de la corrupció, que això és una cosa que no podem provar ara, sinó que quan hi hagi el judici, que això serà d'aquí molts anys, per tant també veurem què és el que va passant. Però
bueno, depèn, no? Perquè molts anys és quan afecta la gent del PP, per exemple. Vam veure que l'any passat el senyor Montoro el van imputar i encara no ha declarat. I el senyor Zapatero fa 3 setmanes que el van, no sé si arriba, que el van imputar i ja va declarar. És a dir, que o aquests dies tenim el judici de la Púnica, que no sé si la gent recordarà, però fa com 15 anys d'això, i el judici de la Gürtel encara tenim ahí peces que estan circulant, i el judici de la Kitchen encara estan tenint. Bueno, això de que trigaran molt, bueno, depèn, és el que la gent veu, que quan afecta la gent del Partit Popular té una relació molt especial amb el món judicial.
El que li volia dir és que també hi ha molts casos que han afectat de corrupció directament també al PSOE, i al final...
Sí, sí, i el que ha de fer la gent que ha estat afectat això és assumir les seves responsabilitats. Nosaltres amb això actuem contundentment. És la diferència amb el PP. Ells es dediquen a protegir, a tapar i a amagar, i nosaltres el que fem quan apareixen aquests casos és col·laborar amb la justícia i apartar la gent que està implicada.
Sí, però el president va parlar de regeneració democràtica. Va desplegar, de fet, una voluntat clara de, quan va haver-hi aquells 5 dies de reflexió, de posar-s'hi ferm, diguéssim, per regenerar democràticament les institucions del país. Què s'ha fet per regenerar democràticament el país, veient el que està passant?
Pues mira, per posar-li un exemple, al gener del 2025 vam portar al Congrés una llei del govern sobre la regulació dels lobbies, per posar un exemple, que es van presentar 113 esmenes, de les quals al final van quedar vives 80, 23 del PP. Li vam acceptar 19 de les 23, i a pesar d'això no voten a favor, la bloquegen, com ens ha passat amb altres grups. Tenim la llei bloquejada perquè hi ha grups que no volen donar suport. És a dir, nosaltres tenim una política parlamentària de portar endavant, però que tenim que configurar majories, i és evident que hi ha uns grups polítics que es dediquen a bloquejar aquestes iniciatives, però que el govern té ganes de solventar els temes claríssimament i que s'han pres mesures, evidentment.
S'han pres mesures, però diu que no poden fer perquè no tenen la majoria per fer-ho.
Bueno, però tu has pres la decisió de portar-lo al Congrés, l'has posat sobre la taula...
No, l'idea, perquè abans m'ha dit que el govern havia de continuar perquè estaven tirant endavant moltes polítiques.
Clar,
i ara m'està dient que no les pot portar endavant,
bueno,
perquè no té les majories.
Estem buscant els suports per portar-la endavant. És que les lleis no es fan de la nit al dia, també us dic. És quan tu tens un Parlament, que és el que han decidit els ciutadans, tan plural com el que tenim a Espanya, la política d'arribar a acords és una política, com diríem, de rellotger. És a dir, que has d'anar encaixant les peces per arribar al final a un consens entre tots.
Deixi'm que li pregunti per Cerdán. Vostè diria, veient el que està llegint, que anava per lliure, dirigint i pagant a la Fontanera?
Evidentment. Primer s'ha de demostrar totes aquestes coses, perquè això són el relat que fa la policia, que ara estan buscant les proves per poder demostrar això. És a dir, que en un estat garantista una cosa és del que se t'acusen i una altra cosa és tenir les proves per poder demostrar, perquè és que al final tenim la sensació que aquí tots fem de jutges, de fiscals i d'abogados defensores. I jo crec que no s'ha de fer això. Això no és el que ens toca a nosaltres. I la segona cosa és que una cosa és del que t'acusen i altra cosa és que ho puguin demostrar. Jo no sé el que ha fet el senyor Santos Cerdán. No tinc ni idea, ni tinc coneixement. Jo el que sí sé és que el que s'ha de fer quan la justícia actua és col·laborar, donar tota la informació i que la justícia actuï i arribi a bon port i mantingui l'acusació o no. Ja ho veurem, perquè això és la instrucció. La instrucció no sempre acaba en judici.
En tot cas, sí que diu que no sap què és el que ha fet, però sí que pot assegurar que el partit no en sabia res.
Jo sóc del PSC, ja li dic jo. Jo no sóc del PSOE, jo sóc del PSC, és a dir, que sap que tenim una relació molt bona amb el PSOE, de col·laboració, de treball conjunt, però que ells són responsables. És a dir, que el secretari d'organització del PSOE no té cap autoritat sobre el PSC, ni el secretari d'organització del PSC té cap autoritat sobre el PSOE. Són dos partits diferents,
tant,
que tenim NIF diferents.
És vostè a dir, no té, això... vol dir que no té opinió sobre això, com a diputat
no
del PSC?
No és que no tinc opinió. La meva opinió és que si ha fet alguna cosa, doni resposta de la injustícia.
Ja, el PSOE, no el PSC.
No, el Santos Cerdán, que és el que vostè em preguntava.
Bé, li preguntava si el partit no en sabia res.
Ja, però el partit que és un ente jurídic a l'aire, no sé, són persones els que són responsables dels partits polítics. És a dir, que jo la sensació que tinc de tot això, ja s'arrastra, que tot això ja ha sortit publicat, tota la història de la Leire Díaz, de totes aquestes coses, com diria, no sembla que sigui cap novetat.
I el cas Zapatero? Vostè posaria la mà al foc per Zapatero?
Fa molts anys que s'ha instal·lat aquesta dinàmica de la pregunta de la mà al foc, no? I jo li diré dos coses sobre Zapatero. Una, jo estic orgullós de la gestió del president Zapatero, del govern del president Zapatero, dels avanços que es van fer, com la de Felipe González. Jo estic molt orgullós, jo crec que Espanya s'ha transformat gràcies als avanços de dos grans presidents socialistes com Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero, i una altra cosa és que després, quan tornen a la seva vida privada, i deixen de ser presidents del govern, els seus comportaments, les seves llibertat d'expressió i llibertat d'actuació, són ells els responsables. Jo això ja no tinc cap identificació, m'identifico en el que van fer com a presidents de govern, però no en el que facin en la seva vida privada.
I ella, en aquest cas, va defensar-lo molt més clarament, molt més directament.
Bueno, no sé si és defensar-lo molt, molt clarament o molt directament. Jo intento definir el que pensem els socialistes, el ciutadà normal que vota els socialistes, que confia en els socialistes, que es reconeix en les feines que han fet com a presidents del govern perquè han transformat el país, perquè un partit polític és un instrument per millorar la societat, almenys.
Hauria de ser-ho,
sí. Els partits d'esquerres, no? Mm. I que ens identifiquem en lideratges personals que porten endavant aquestes polítiques i que s'identifiquen en les coses que fan. Sí. Per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona van tenir un gran alcalde com Narcís Serra o com Pasqual Maragall. La feina que van fer o Joan Clos o Jordi Hereu, i ara tenim el Jaume Collboni, la feina que fan no és una feina individual. És impossible que una sola persona faci les coses. Tenen un equip, tenen regidors, tenen gent compromesa que porten endavant les polítiques. I això és el que és la identitat col·lectiva d'aquell partit polític, les coses que ha fet. Després cadascun d'aquestes persones faran la seva. Llavors, jo tinc plena confiança en el Zapatero. Jo crec que és una persona honesta. Jo és el que crec, però és la meva opinió personal. Però les opinions personals no serveixen a la política.
No, però sí que són significatives, perquè al final vostè hi ha treballat i, per tant, sap com es mou tot això. Li preguntava abans per Santo Cerdán i vostè no m'hi posava aquesta confiança i sí que me l'hi posa amb Zapatero, per tant, també és significatiu.
Perquè tinc més relació amb el José Luis Rodríguez Zapatero que amb en Santo Cerdán, no per una altra cosa. Que jo vaig coincidir més en l'època de José Luis Rodríguez Zapatero, que era president del govern, i vam coincidir fent moltes coses en l'època president Montilla. En aquella època que no en l'època de Santo Cerdán. Simplement això és una qüestió també diria, generacional, eh? Sí, que no té més secrets. Que alguns ja tenim una edat.
José Zaragoza, diputat del PSC al Congrés dels Diputats. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
El matí de Catalunya Ràdio. El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Doncs després d'escoltar José Zaragoza a dir que el PSOE no és el mateix partit que el PSC, que ara ho comentarem també a l'Àgora, saludem la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras. Míriam Nogueras, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Hauria de convocar eleccions, Pedro Sánchez?
Bé, nosaltres fa un mes i mig aproximadament ja li vam dir a la sessió de control. Per tant, estem parlant d'una cosa que nosaltres ja fa un mes i mig que vam dir, i li vam dir a la sessió de control, i no ens va contestar i no ens va donar la justificació per la qual no convocava aquestes eleccions. Una coseta només, perquè escoltava això, que crec que és important el senyor Zaragoza dir que el PSC no és el mateix que el PSOE. A mi m'agradaria recordar que la portaveu actual del PSOE és del PSC.
Diputada Lleida, va ser, sí.
Sí, correcte, i quan va ser nomenada portaveu del PSOE va dir que era l'honor més gran que una militant del PSC podia tenir, que era ser la portaveu del PSOE.
Li preguntava per això de les eleccions. Com sap, és un dels temes que està sobre la taula davant del que està passant i del que assenyala el Partit Socialista Obrer Espanyol, també a tot el que envolta la figura de Pedro Sánchez. Si no ho fa, si no convoca eleccions, el que es comença a parlar és la possibilitat, de nou, d'una moció de censura que hauria d'impulsar el Partit Popular. A vostès els han sondejat, el Partit Popular, en alguna ocasió?
No. De fet, el mateix Partit Popular està demanant eleccions. Entenc que així també ells estan descartant la moció, no estan contactant els partits i estan demanant eleccions. Ho acaba de fer ara un portador del PP a una altra cadena. Però la realitat és que la situació es veu i no serveix de res que surti el president de Catalunya, el president Illa, nerviós, enfadat i renyant. El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, han de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats. I també m'agradaria recordar que el 9 de juliol de l'any passat, és a dir, fa gairebé un any, el senyor Sánchez va comparèixer al Congrés dels Diputats precisament per aquests casos de corrupció, o aquests presumptes casos de corrupció, i va anunciar mesures per poder combatre aquesta corrupció. Després d'un any aquestes mesures no s'han aplicat i la pilota s'està fent cada cop més gran. I això també descriu una mica en el que ens hem trobat aquesta legislatura, i en aquesta legislatura en el que els vots de Junts sí que han comptat. A l'anterior no decantaven el que passava, però també passava el mateix, i és que es parla molt i es fa molt poc. És una política d'aparador la que s'està veient. També escoltava el senyor Saragossa parlar d'un bloqueig, és a dir, que som els altres partits que estem bloquejant. Junts per Catalunya ha aprovat una llei contra la multa incidència, Junts per Catalunya ha aprovat la llei L, Junts per Catalunya ha frenat que s'apugi la quota als autònoms. Qui està bloquejant que es puguin desgravar hipoteques i que es puguin desgravar lloguers, que és proposta de Junts per Catalunya, és el mateix Partit Socialista. El Partit Socialista aquesta setmana ha vetat vol dir que no ha permès ni que s'hagi debatut ni votat, que les factures d'Hisenda de partides i mitjanes empreses i autònoms no hagin de pagar l'IVA si no han cobrat la factura. Això són mesures per ajudar la gent, això són mesures per combatre la situació i el context econòmic en el que estem avui. Espanya no va com un coet, com ens diuen. Espanya se va en patinet i els patinets tantes, gràcies. Per tant, no s'està bloquejant res. El que està bloquejant propostes per poder donar aire a la classe mitjana i treballadora de Catalunya és el mateix Partit Socialista. Per tant, és imprescindible que el senyor Sánchez i que el president Illa, els dos màxims responsables dels partits socialistes, surtin a donar explicacions, i això és el que nosaltres portem dient des de que s'ha conegut aquesta instrucció que descriu una presumpta xarxa organitzada de tràfic d'influències. Ara també, amb el tema del finançament del partit, s'ha requerit el PSC també la documentació sobre la campanya anterior. És a dir, hi ha molts indicis, són indicis greus i han de comparèixer.
El que estem veient, hi ha molts noms del PSOE que han sigut un element important, no? per generar en algun moment sintonia amb Junts o facilitar, diguéssim, acords amb Junts, i després hem vist com s'ha anat escardant tot plegat, no? Per exemple, penso en Santos Cerdán, penso en la figura de Zapatero. Vostè creu que també estan fent pagar la fotografia amb Carles Puigdemont? Hem perdut la comunicació. Doncs ara intentarem restablir la comunicació amb Míriam Nogueras, és la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats. Preguntava per Carles Puigdemont perquè és veritat que són figures que eren importants, diguéssim, per generar sintonia entre Junts i el PSOE. Ara sí, Míriam Nogueras, bon dia de nou.
Ara sí. Val. Sí, s'ha caigut això. No
passa res. Coses que passen del directe. No, li preguntava si creu que estan pagant també aquestes persones que s'han fotografiat amb Carles Puigdemont, que han facilitat algun tipus d'acord amb Carles Puigdemont, amb Junts.
Clar, aquí hi ha aquella paraula que hem utilitzat tant, que és el tema de la lawfare. Clar, la lawfare són indicis, són mentides, és a dir, s'inventen proves, s'inventen situacions, però ara, avui estem parlant d'indicis que són clars i són temes que estan i que existeixen. Per tant, no hi ha cap invent en les proves que estan sortint. Jo crec que l'ombra de la corrupció, tant a la dreta espanyola com a l'esquerra espanyola, hi ha estat sempre. I, de fet, el Reino d'Espanya de tota la vida es debat entre la corrupció de la dreta o del bloc de dretes i la corrupció del bloc d'esquerres. Hi ha moltíssima gent implicada en aquesta instrucció que hem pogut llegir, que jo no he vist en ma vida i que no coneixem. El Partit Socialista, el PSOE i el PSC han de sortir a donar explicacions, perquè el que estem llegint és greu. No és cap invent. És una situació que ens sembla greu.
Vostè parlava de fa un any del ple en el qual Pedro Sánchez va comparèixer ja per parlar de corrupció.
El 9 de juliol.
Correcte. Vostè ja va dir que les mesures anticorrupció anunciades eren insuficients i va retreure que el president no digués ni una sola paraula sobre els jutges corruptes. Vostè creu que és aquest el problema de fons? Que hi ha una impunitat de certs jutges, de certa part de la justícia en el qual ningú s'atreveix a fer-hi front?
Mira, una de les coses que jo he vist aquests dies és que amb nosaltres tothom ha estat molt valent i que quan es tracta de la corrupció del Partit Socialista, perquè al final aquí estem parlant de casos de presumpta corrupció, aquí tothom és molt, molt comprensiu. Nosaltres, jo crec que, a més, que s'ha pogut demostrar que tot el que s'ha dit dels independentistes des de que són terroristes, fins a tot el que s'ha arribat a dir, és obvi que ha anat caient tot pel seu propi pes. Jo crec que estem parlant de coses molt diferents. I nosaltres el 9 de juliol vam dir que aquestes mesures no servirien de res, però és que el més greu és que aquestes mesures, després d'un any, no s'han arribat ni a aplicar. I jo crec que la gent ha de poder saber que tot allò que s'ha dit, almenys aquesta legislatura, no s'ha acabat fent, i la política no és això. I escoltava algú també parlar de desafecció, i és així. Si tot el que es pot donar de la política són anuncis, doncs no m'estranya que la gent estigui fins als nassos de tot.
És Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés dels Diputats. Gràcies per acompanyar-nos. Tenim pendents, per
moltes
cert, una entrevista amb calma a l'estudi. Ja l'agendarem els propers dies. Gràcies, que vagi bé.
Gràcies.
Són les 9 i 21 a l'Àgora, amb Joan Puigcercós, amb Jofre Llombart, Marta Pascal i Jordi Mir. Per anar tancant aquest tema, ara hem de parlar també d'educació, perquè hi ha moltes cues llargues a les carreteres, pels talls també que s'estan produint pel que fa a les protestes dels sindicats educatius. Marta, per tancar.
Sí, a veure, aquí tothom ha marcat posició. A mi m'ha sobtat especialment la intervenció del José Zaragoza. Jo els puc, és a dir, els entenc, jo que he estat a l'altra banda com el Joan, puc entendre a vegades aquest relat que té la política de qualsevol partit, dir no, nosaltres hem fet tot això i tal, però crec que hagués set 500 vegades més honest dir, miri, estem fatal, en xoc, ens sentim pam, 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 demanem que la justícia sigui justícia per tothom, demanem que respecti la presumpció d'innocència, i llavors, si vols, parlem de tot el que ells consideren que fan molt bé des del govern. De veritat, és que si no, però això em val per ell, per qualsevol que hagués dit el mateix, perquè si no, abans el Jordi deia una cosa, no? És a dir, la distància al ciutadà, què ens passarà aquí? La bola, no?, del món de la dreta contra el món de l'esquerra es farà encara eternament més gran, l'altra banda també, i bueno, doncs et vas acabant aquest forat entremig tu, ciutadà normal, i això, que és tot un desastre espantós.
I després que hi ha una desincronia entre la dada, no?, les bones dades, sí, que té Espanya, i les realitats concretes de la ciutadania.
I això és l'altra cosa que jo voldria
perquè
dir.
Perquè quan cada dia estem explicant que la fruita pujarà un 30%, que hi ha una crisi d'habitatge brutal a Barcelona, sí, i a tot arreu, i això no se soluciona, doncs això genera una frustració ciutadana que encara alimenta més doncs l'antipolítica.
És això, Ricard, m'has tret de la boca. És a dir, quan tu vas al súper, doncs, quan passes per
on
caixa...
On és Pedro Sánchez?
Dius, bueno, doncs no sé, podríem fer la gran doble via no sé on. Per cert, aquí a Catalunya cap doble via de res, diguem-ne. Però, ostres, és que això no arriba. I després, una cosa que no em s'està a dir, que referencia a un comentari que ha fet abans el Jofre de quan surt la policia amb les capses. Jo, en una altra vida passada, que vaig fer de portaveu de Convergència, vaig viure l'escorcoll que va fer, un dels escorcolls que va fer, no sé si a la policia, a la UOC o a la UDEF, no sé, m'he perdut, a la seu de Convergència, i la vam viure conjuntament amb el Josep Rull, que en aquell moment era coordinador general. No? I tinc fixada la memòria, i crec que moriré amb això a la memòria, un agent, era una persona que anava amb una armilla, que duia un pedaço caixa, ho dic així, és una caixa gegantina, que aguantava amb el dit d'una mà mentre anava caminant per una sala. Després va baixar l'ascensor i va sortir abraçat a la caixa com si sigués a punt.
Per això, quan fas un trasllat, has d'agafar la caixa gran, però mai se saps què hi trobaràs.
Escolteu, doncs ja està. No?
Sí, hi havia un pendrive dins de la caixa.
Jofre, només per il·lustrar...
Sí, sí, és que era així, era així, era així. Sí, sí. Aviam, aquí també, fins i tot, les paraules són molt importants, no? Estem dient, no, això genera antipolítica. No. Això és política pura i dura, feta amb males arts. Si política és voler tenir el poder, això és política pura i dura. El que estan generant és antisistema de creença democràtica per elegir els representants. Pel que estan provocant és... No, a mi em desinteressa, ho ha dit una mica abans, no, el Jordi, a mi m'interessa la política, a mi em desinteressa la política, jo no aniré a votar, els altres mobilitzen i voten i tot. Doncs això no és l'antipolítica, és la política amb majúscules. Provocar l'obtenció del poder mitjançant qualsevol... Seria Montesquieu, eh? Mitjançant qualsevol sistema. M'és igual. I aquí... també, l'antítesi de tot això, quan es parla, no, l'Estat està dèbil, no, hi ha una part de l'Estat que és molt forta, que és aquest engranatge politico-judicial mediàtic que permet això, que Miguel Ángel Rodríguez sàpiga abans que ningú que hi haurà imputacions, que els diaris tinguin informació abans que les pròpies parts interessades, etc etc.
Jordi.
Dos escenes d'aquestes últimes hores, dies. Primera, conversa amb gent força ben informada, és a dir, d'aquesta gent que escolta ràdio, que veu programes de televisió, que llegeix diaris digitals, i, fins i tot en paper el cap de setmana, i que et barreja els casos de corrupció. És a dir, que ja no sap. Ha sortit un altre cas i això va... Dius, ja no sap. No, i segurament la gran part de la gent que ens està escoltant, fins i tot si ho està fent amb tota la seva consciència, tindrà dificultat al final del dia per saber què està passant. I no importa. O sigui, hi ha a qui no li importa que això passi, perquè la qüestió és que això sigui un gran escenari en el que la solució sigui en eleccions, dimitir... No? Llavors, des de la posició de qui no té una posició política que defensar en aquesta qüestió, més enllà dels valors de la democràcia, si hi ha indicis, si els indicis són greus... s'han d'obrir processos judicials i s'han de portar fins a l'última conseqüència. Però el que no podem és crear un escenari en què la gent actuarà sense saber què està passant. I aquest és una... Segona qüestió, gent amb conviccions polítiques molt clares. En aquest cas, per exemple, de votar el PSC o PSOE com a partits iguals o diferents, és igual, depenent de les eleccions. I et diuen... No, clar, segur que jo em crec això de Zapatero. Diu, jo l'he votat, però m'ho crec perquè tots són iguals.
Ei.
Llavors, aquesta idea del tots són iguals, encara que jo l'he votat, al final podríem discutir si és antipolítica o política pura sí, i dura, sí, sí. Però al final aquesta persona o es queda a casa o acaba fent un canvi de vot que vés a saber on el porta.
Pot ser un vot protesta, eh? Un vot per dir, mira, estic fart, ara votaré una cosa
però
que...
Però d'entrada, contra... jo crec que el que es busca és fer-te-la explotar per dir, bueno, tu ja no actuaràs políticament perquè ja no et creuràs res del que et puguin dir. I això és molt greu per una societat que es vol democràtica.
Uh-huh. Agafant el fil del Jordi, la desmobilització d'una part de l'electorat és un objectiu en si mateix.
Clar.
I avui... el diari La Razón, no és que fotigui gaire res explicar-ho aquí, però hi ha una notícia del senyor Jorge Fernández Díez, que ho explica molt bé, explica tot el que està passant. És Jorge Fernández Díez, que està en un judici, també.
Sí, sí.
Eh? Mm-hmm. Doncs ell explica que el que cal és salvar la democràcia i la llibertat, que estan en aquests moments tocades, segons Jorge Fernández Díez, i que el que cal és fer caure el govern una reforma del sistema en el qual minories, en aquest cas nacionals, no puguin determinar governs. Aquí està, que al final anem a parar aquí, eh? És a dir, aquí el que no es perdona és que, al final, els catalans, els bascos, els gallecs, puguin legítimament decidir doncs, qui volen de president i qui no.
Però, al final, això porta a què és Espanya? Si és l'Espanya...
Ah, és que el debat sempre... O sigui, és una nació de nacions... La bèstia sempre pateix de la mateixa...
O no. Tot ens porta aquí, eh? No ens enganyem.
Si el poder és centralitzat o descentralitzat.
Sempre. Correcte. Ah, no,
i s'ha acabat.
Ni així. Seria, hi ha un prisma mononacional, espanyol, en castellà... Allò, o tenim dret als altres a viure.
Sí, sí, aquest,
aquí, és aquest el nivell, no? I després deixeu-me dir una cosa que, si no, crec que hauria de dir. De fet, tot això que està passant, com ha dit molt bé el Jofre, hi ha una causa general, però hi ha coses que grinyolen. És a dir, a mi em grinyola quan, jo vaig dir en el seu moment, en aquesta mateixa tertúlia, quan el PSOE és capaç de pagar en cash les coses.
Clar.
En diner efectiu, això grinyola. És a dir, jo, escolta, he estat molts anys a l'organització Esquerra Republicana. Mai s'ha pagat en cash. És a dir, recordo tenir un problema gravíssim fa molts anys, quan el material que venia amb samarretes, clouers...
Això, un drama.
Com gestionem
sí, sí,
això?
Totalment. Escolta, deixeu-me... Sí, no, sí, sí, és claríssim. Deixeu-me canviar de tema, perquè és que tenim el telèfon per a gent que ens està esperant. Entre d'altres, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Ricard.
És l'altre tema del dia, del qual estem també molt pendents avui, sobre aquest conflicte entre sindicats i el Departament d'Educació. De fet, ara mateix hi ha talls a les carreteres, ara ho repassarem. Vostè creu que avui hi haurà acord i que tot això s'acabarà?
Jo crec que aquesta setmana és decisiva, sense cap mena de dubte.
Com estan anant les converses?
Bé, jo crec que s'està produint un procés d'acostament entre la proposta dels sindicats que no van signar l'acord de març i en aquest cas també el departament. Jo crec que estem fent esforços tots per tal de poder concitar el consens necessari per poder arribar a una solució, que en definitiva és el que ens interpel·la a tots, tant el departament com també en aquest cas els representants sindicals. Jo crec que estem en la bona línia, estem avançant, a vegades abans vegades, no? Ens agradaria també poder anar avançant més, la posició del departament també s'ha anat movent durant les últimes reunions, però és veritat doncs, que és una solució complexa. És uns moments de molta tensió també en el conjunt del sistema educatiu. Jo crec que el que ens està dient el conjunt de la societat és que hem de ser capaços entre tots de poder trobar una solució, i en això estem, cercant solucions i buscant en aquest cas els marges pressupostaris necessaris per tal de poder arribar a un acord que nosaltres tenim com a referència l'acord del mes de març, en aquest cas amb aquests annexos, amb aquestes agendes que permetin poder incorporar també l'acord de març, que és un molt bon acord, doncs en aquest cas les organitzacions sindicals que en el seu dia no van firmar.
Ahir vostè mateix es va comprometre a portar una proposta per escrit en matèria de millores en l'escola inclusiva. Què és el que portaran per escrit avui en aquesta setena reunió?
Jo crec que en matèria d'escola inclusiva, mira, aquesta mateixa setmana hi ha hagut un acord de govern en el qual el departament ja farà efectiu el curs 26-27, 1.700 dotacions, 1.700 professionals, 1.700 mans més, en aquest cas, pels centres escolars, que jo crec que ja demostra quina és la línia que estem tenint. El que presentarem serà una proposta per als tres cursos següents, pel 27-28, 28-29, 29-30, que és una proposta ambiciosa, que va amb la línia del que hem anat treballant des d'inici de mandat i que em sembla que pot resultar positiva per generar també consens en un dels elements centrals i troncals de la reivindicació, en aquest cas dels sindicats, que és precisament en aquesta necessitat de poder reforçar l'escola inclusiva.
Per tant, l'escola inclusiva entenc que no és un escull.
Vaja, jo entenc que no, hem de ser positius i jo crec que pel que fa referència al model, en bona part de les organitzacions sindicals, jo crec que hi ha una coincidència plena. És veritat doncs, que, evidentment, nosaltres com a administració doncs, fem plantejaments més de caràcter progressiu, d'anar implementant en la mesura també de les possibilitats pressupostàries, però pel que fa referència al disseny del model, jo crec que hi ha plena coincidència amb bona part de les organitzacions sindicals presents a la mesa sectorial.
Doncs veurem com avança la reunió d'avui i també les properes hores i veurem com acaba la setmana. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Tot això, com dèiem, està provocant talls a les carreteres, Clàudia Serra.
Sí, en aquests moments circulació molt complicada a l'entorn de Mataró perquè la C32 està tallada a Mataró en sentit Barcelona i a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Això provoca retencions des d'Arenys de Mar en sentit sud i des de Vilassar de Dalt cap al nord. Mossos fa desviaments abans d'arribar al punt tallat. Tot i això, afectades també les vies de l'entorn, especialment la C60. Hi ha retencions des d'Argentona en sentit Mataró i la Nacional 2 al seu pas per la ciutat.
I anem ara cap a Mataró, que és un dels punts on hi ha també aquestes noves aturades. Hi ha aturades avui parcials al Vallès i també al Maresme. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, continuen aquests talls intermitents. Hi ha hagut uns moments que s'ha aixecat el tall en sentit Girona, però ara la C32 torna a estar tallada en dos punts, sentit Girona i sentit Barcelona. És la protesta que començava a quarts de 9 del matí. A les 7 del matí n'hi ha hagut una altra. Durant aquest tall parlàvem amb l'Anna Torralbo de l'USTEC a la comarca del Maresme, que ens deia que esperen que avui es pugui arribar finalment a una entesa, a un acord.
Tenim fe i esperem, perquè considerem que seria un acte de responsabilitat per part del departament i dels sindicats signants, que també estan tenint una part en tot això. Llavors, ens encantaria, esperaríem que la bona notícia fos aquesta, que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant.
També ens deia que si finalment no s'arribés a un acord, el curs que ve han decidit que continuarien amb les mobilitzacions fins a aconseguir el que demanen, millores per l'educació pública. També a partir d'aquesta hora haurien d'haver començat al Vallès Occidental dues bicicletades, una que ha sortit de Terrassa i l'altra que sortia de Sant Cugat. És possible que també puguin generar alguns problemes de circulació i que confluiran a les 12 a la Universitat Autònoma. En el cas del Maresme, també us he d'afegir a la informació del trànsit que el fet que els Mossos doncs, desviïn la circulació abans que els cotxes puguin entrar a l'autopista suposa que els conductors no es queden bloquejats com en el cas que va passar ahir, que va ser imprevist, era un tall que no estava avisat i que, per tant, molta gent es va quedar 4-6 hores a la carretera. Avui desvien la circulació i això fa que, per exemple, en el cas de Mataró, hi hagi un caos immens, enorme, a les vies a l'interior de la ciutat.
I saludem també a aquesta hora la porteu d'Austec, el sindicat majoritari. Yolanda Segura, bon dia de nou.
Hola, molt bon dia.
No sé si acaba de sentir el que diu el departament, el senyor Jiménez, si ha pogut escoltar-ho amb el detall.
Bueno, he escoltat ara l'última part, i bé, a veure si és veritat, perquè ahir va ser, la reunió d'ahir va ser una absoluta decepció. Teníem tots posats moltes expectatives en aquesta reunió, pensàvem que tindríem les propostes detallades sobre paper perquè hi poguéssim ja treballar, posar en grups de treball, dedicar-hi les hores que fes falta, i va ser, diguéssim, una decepció trobar-nos.
És a dir, perdoni, però és a dir, van anar sense papers a la reunió, vol dir?
Sí, sí, van venir, van explicar quatre números i quan els hi vam dir, bueno, però porteu-nos els números detallats perquè hi puguem treballar i no, i sobre la inclusiva, sobretot, aquí va ser, diguéssim, on nosaltres ens vam plantar, que va ser que no ens volien detallar doncs, les xifres de desplegament de dotacions, no? Primer una xifra a acordar, no?, de desplegament de dotacions i doncs, doncs aquesta calendarització tan necessària. Recordeu que nosaltres demanem 6.400 dotacions de desplegar en aquests tres cursos, no en quatre, sinó en tres. Ara estan dient en quatre, però tampoc estem sabent de quines xifres estem parlant, o sigui, de quina manera podem negociar si no tenim un
concreció
número sobre la taula, yeah, no? Yeah. Exacte. Llavors això és el que ens diuen, home, és que hem vingut aquí a perdre el temps. A més, ens van dilatar les hores allà necessàriament, perquè ara us passem els números sobre la proposta salarial i sobre la proposta de dotacions, res, o sigui, no, això ens emplaçaven a la confiança, dic, home, no, la confiança no pot ser perquè això és un brindis al sol. Volem números, volem detallar les xifres i de desplegament d'aquestes dotacions, volem parlar de quines dotacions han de ser, no? O com a mínim la xifra, i ja, pues, si realment la xifra ens convenç, el col·lectiu doncs la considera suficient i podem entrar en aquest acord, doncs ja detallarem les figures, d'acord, ja ho treballarem, però de concretar aquestes xifres, aquesta calendarització, perquè puguem treballar, estàvem nosaltres disposats a passar-hi les hores que fes falta. Esperem que avui això ja sigui així, perquè és que, si no, ja, no sé, més que no estem demanant negociar, ja no sé de quina manera doncs, ens hem de posar. Si al final això l'apartament demostra la manca de voluntat, nosaltres ja hem dit que ja, ja més no podem fer i que haurem de tallar i haurem de continuar nosaltres mobilitzant-nos fins que realment mostrin aquesta voluntat.
Ahir el departament els va fer notar el seu malestar pel tall que van fer a diverses carreteres durant moltes hores. Avui han tornat a tallar, per exemple, la C32 al Maresme. La idea és seguir així o vostès també s'estan repensant, diguéssim, l'estratègia a l'hora de manifestar-se?
No, la idea és seguir d'aquesta manera. De fet, us hem de dir que la setmana passada, quan ens vam reunir, ara no recordo si va ser dimarts o dimecres, nosaltres els hi vam dir, estem disposats a reunir-nos divendres, dissabte, diumenge, dilluns, els dies que faci falta per arribar ja a una entesa i que ja això puguem doncs, acabar amb aquesta situació de conflicte. I, no, i les parts signats, sindicals, no van voler. no van voler. Per tant, això, aquesta negociació tan necessària s'ha anat dilatant en el temps. Això s'està estirant com un xiclet. Quan nosaltres el que voldríem és ja poder doncs, arribar a aquesta entesa i poder ja doncs, acabar amb aquest conflicte. Un conflicte que no el vol ningú. D'acord? Però, clar, de quina manera podem, reclamar que se segui ja negociada de bo i que ja puguem avançar si no és fent això? Perquè és que, si no, bueno, si no féssim aquesta pressió encara estaríem pitjor. Encara estaríem pitjor. Llavors, pensem que, no, com ha dit la meva companya Anna, que per responsabilitat, això s'ha de desencallar ja i no podem dilatar més amb el temps, perquè encara tenim convocades vagues i que encara poden continuar fent, pues, impedint doncs, la vida normal de les persones ciutadanes, i crec que això és una cosa que no la vol ningú.
És la veu de la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura. Gràcies per acompanyar-nos.
De res, bon, molt bon dia. Catalunya.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
És tan tendre amb mi, Di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Bona nit! Aquest dijous és l'últim fanzón de la temporada.
Estoy un poco triste también.
I que esperem amb convidats especials.
Hi ha molt cabron.
Amb sorpreses.
¿Te gusta?
Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a Fanzón.
Fanzón amb Gerard Romero. Aquesta nit, últim programa a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
Perdoni, que ens acabem.
Mira, un altre.
És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
Aquesta setmana sense Lidl Plus, tonyina clara en oli d'oliva t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts. Una cosa que no passa mai. De l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart i el doctor en Humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir.
I pendents d'aquesta reunió que hi haurà a les 3 de la tarda entre sindicats i el Departament d'Educació. Entenc que queden poques hores perquè això es desbloquegi, però vaja, mai se sap. Avui almenys la Generalitat anirà amb un paper que ja és important per aquest acord. Com llegiu aquest conflicte? Com s'ha arribat fins aquí? Si creieu que això doncs arribarà o no a bon port, sentint les parts com hem sentit ara. Joan.
Bé, jo crec que ha d'arribar a bon port, perquè és que no podem estar amb aquesta situació. És que estem parlant d'educació, eh? És a dir, segurament si descomptem la sanitat, que és perquè et mantinguin vius i sants, és el més important que té un govern, té un país, a l'hora de projectar, no hi ha el futur, el present, no? I per tant, jo crec que és condició necessària que hi hagi un acord. I aquest acord ja serà, estic convençut. Però és un acord que a termes generals estem parlant de dues coses. Estem parlant de la millora salarial, que crec que és justa, i estem parlant de reduir, diguéssim, l'estrès dels professors per la massificació de les aules i una situació complexa com és la de, la de persones d'altres països que estan arribant, de nens que estan portant a una situació límit i necessiten més personal. Doncs si es parla de 1.700 docents, tot això és important i és condició necessària, però no és condició suficient per solucionar el problema. Jo crec que hi ha problemes que no es posen damunt la taula perquè no són estrictament o salarials o de massificació de les aules. Per exemple, reduir la burocràcia que estan sotmesos la majoria de professors, públiques i concertades. Aquí afecta a tothom. Canviar l'itinerari curricular, d'això no se'n parla. En aquests moments, el gran problema de l'educació, més enllà del que estem parlant de la situació dels mestres, són l'assignatura de matemàtiques. El nivell de matemàtiques en aquest país està caient. Les universitats ho comencen a notar, és a dir, els hi arriben alumnes que no tenen els mínims, enginyeries que es podrien fer des de les universitats no es plantegen en temes d'intel·ligència artificial, perquè té molt a veure amb la matemàtica, és bàsica, perquè creuen que no hi ha prou nivell per portar a terme aquesta carrera. Això que està passant és gravíssim. Matemàtiques i llenguatge són en aquests moments un problema, i no sé cap on ha derivat, que cada cop han anat reduint més hores. Un altre problema que tenim molt seriós és la intel·ligència artificial, com es gestiona aquest tema. És a dir, en aquests moments molts professors comencen a veure com els alumnes presenten treballs que ja no serveixen per res. De fet, ja han modificat el treball de recerca, la puntuació que tenia, perquè la gent portava els treballs fets amb intel·ligència artificial. No hem d'estar en contra, però hem de saber jugar amb la intel·ligència artificial. I després, com es gestiona el pas de l'aula d'acollida a l'aula. Perquè el problema de l'estrès té una part bé per aquí. I tot això, repeteixo, la condició de la millora dels salaris dels professors públic i concertada, perquè aquí va tots en el mateix paquet, perquè a vegades s'oblida que hi ha centres concertats amb 70% d'alumnes d'origen immigrant, això no se'n parla, la condició necessària és millorar condicions de sou i baixar l'estrès amb més amb professorat. Però no és suficient, falten més coses aquí.
Jofre.
Sí, aquesta protesta jo crec que arribarà a bon port més tard o més d'hora per dos motius. Primer de tot perquè està desgastant molt les dues parts. És a dir, el professorat està molt desgastat, és a dir, no fan aquesta vaga per plaer. A més, si coneixes una mica el sector, més enllà del que puguin dir les llegendes cunyades i tot això, crec que és el primer col·lectiu que no li agrada a fer anar malament a l'alumnat a final de curs, és a dir, no estan contents, i a més el desgast també ve perquè després de no sé quantes jornades la nòmina se'n comença a ressentir, que per això també es fan les vagues, no? I per tant, jo crec que el col·lectiu docent està desgastat i l'interès també arriba a bon port. I el govern, aquesta vaga, cap vaga i cap col·lectiu et senta bé quan tens tu la presidència, però en els temps que corren, un col·lectiu tan gran com en nombre, que és els docents, i un col·lectiu qualitativament tan sensible com és els docents, tenir-lo en contra, això també desgasta el govern. I ara, escoltant a uns i altres, veus que estàs en aquell punt en què diu no, tot pinta bé, com dient, si no s'arriba a l'acord és per culpa de l'altre. És a dir, aquelles postures tan maximalistes que es van fer ara fa un mes, que també forma part de la sanificació del conflicte, doncs ara estem en aquella fase de... Estem a punt d'arribar a un acord, Si no és que s'arriba és perquè el departament no ens dona això, això i això. I al revés, el departament diu, si no s'arriba a un acord és perquè això, això i això. Perdoneu el paral·lelisme. Una mica el que està passant amb Estats Units i Iran, que està tot fet, ja s'han de posar d'acord. No, però la televisió iraniana també sí? Diu que ha tingut accés a no sé quin document i diu que això ja està pràcticament fet i tal. Perdoneu el paral·lelisme, però en termes de negociació...
Però negociació és
equiparable,
sí. Marta.
A mi em sembla que sí, que estem en una pauta de negociació clàssica. La meva percepció, sense conèixer molts detalls, és que, efectivament, el govern s'ha mogut perquè, objectivament, van partir de... Escolta, doncs com que ja ho hem fixat amb un... Ja ho hem pactat amb un parell, doncs ja en tenim prou. Bueno, doncs aquí jo crec que el govern s'ha adonat que en això tenia recorregut de millora i, efectivament, doncs també s'han posat a la feina. Ja veurem, sí que crec que va per bon camí, com deies, Jofre, la pauta clàssica, no? Jo aquí, tu allà, tu més, jo menys, no m'has dut un paper, tal, vull dir, nada nuevo bajo el sol, diguem-ne, però més enllà d'això, que evidentment això s'ha de resoldre, a mi em va cridar l'atenció quan surt el pacte de pressupostos que ni Esquerra ni els comuns van dir, escolta, doncs, no avança el pressupost i no, això no queda resolt, per tant, en el fons devien saber que tot això anava, diguem-ne, anant més a bon port, perquè si no, té un punt que a mi em va sorprendre, la veritat, però jo voldria posar el focus en que és veritat que aquest acord resoldrà en part o una mica, no? Doncs el conflicte salarial, aquesta sensació que tenen els mestres i els professors d'estar poc valorats, de que la seva feina s'ha fet molt més feixuga i tal, però el Joan deia una cosa que m'interessa especialment, que és quins canvis fem sistèmics, no? Per realment donar-li la volta, perquè tots sabem, i no ens enganyem, perquè tots som pares i mares o tiets i, per tant, coneixem nens que ara estan a l'escola, que, objectivament, el nivell del nostre sistema és més baix del que realment un país com el nostre pot oferir, des d'un punt de vista de les prestacions que tenim, etc. Evidentment, el tema de la burocràcia és brutal. I jo crec que hem de posar el focus especialment a la primària. És a dir, a vegades fem uns invents. Escolteu, no sé, em sembla que a la primària és llegir, escriure i matemàtiques. I els invents ja els farem quan siguem una mica més grans. No sé si és tan transcendental que a segon de primària ja sapiguem com més o menys fer una presentació amb Canva. Us dic de veritat, és que hi ha coses... No sé, em sembla més transcendental que a segon de primària tinguem ben consolidada la lectura i que, per tant, ja treballem cap a una escriptura sense faltes. No sé, jo no sóc pedagoga, eh? Però si aquí, a més hi afegim el vector de les matemàtiques, doncs potser ja ho tindríem. És una reflexió que llenço perquè jo els entenc en els mestres, la innovació pedagògica, la tecnologia, el treballar per projectes, un treball potser més comunitari, però escolteu, anem una mica al bàsic, tu.
És que la pregunta és si mentrestant hi ha un debat o no de fons sobre el model educatiu del país.
És que, ens tornem a fer trampes al solidari. I s'ha de resoldre el tema aquest, del conflicte aquest que hi ha, i el tema de les condicions, és evidentíssim. Però anem a barraca a solucionar el tema de fons, que és que tenim uns alumnes que tenen un nivell de matemàtiques baixíssim, que fan més faltes que mai, que moltes vegades hi ha problemes de comprensió per un problema de lectura, i de fet, em deia l'altre dia que els i les mestres i professors que estan en la fase final de la seva vida laboral o que ja s'han jubilat, moltíssima gent els hi demana si poden fer ajuda i reforç en els seus fills, perquè és que a l'escola no acaben de... Doncs vol dir que alguna cosa també ens passa amb la formació dels mestres. No estic assenyalant a ningú, estic posant sobre la taula elements que o resolem o ara mateix ja ens estan penalitzant, jo crec, el present i el futur.
Estan molt d'acord amb el que apunta ara la Marta d'anar a barraca i parlar dels grans temes de l'educació. Jo crec que un dels factors que explica la mobilització que estem vivint i que tingui la dimensió que té és que segurament, precisament, la gent que es dedica a l'ensenyament i que li preocupa molt, és algo que pot fer poc. Pot fer poc perquè el seu dia a dia es perd o se'l mengen altres activitats, no? Per exemple, el meu fill gran, que està a l'institut, a casa parlem del protocol, no? Diem, quants estudiants en protocol tens a classe? No? Tenim molts estudiants en protocol a classe? Vol dir que cadascun dels professors o professores que passa per allà, a banda de poder fer classe, ha de fer moltes altres coses que no tenen a veure amb la docència, no? I a mi, en aquest sentit, m'ha semblat positiu que de les dues entrevistes que hem pogut escoltar avui, els dos costats s'han enfocat molt en que la qüestió va de la inclusiva, no? És a dir, sembla que tenen clar que ara el que va és si vinc amb unes dades genèriques o vinc amb un document, però ha quedat clar que la qüestió ara va de ens posem d'acord amb un tema que no ens hauria de preocupar només des de l'àmbit de l'educació, que ens hauria de preocupar com a societat, perquè, en el fons, la inclusió té a veure amb com la nostra societat inclou no només la gent que ve de fora, sinó la gent que forma part de la nostra societat i que té dificultats per poder ser incorporada als estàndards que hem establert. I això també té a veure amb com establim aquests estàndards i com pensem sobre això. Per tant, molt a favor de tenir grans debats sobre l'educació, però saber també que en les trinxeres del dia a dia, no, molt d'aquest professorat es perd o no pot fer la seva feina perquè ha de donar resposta a mil incendis que no haurien d'estar resolent ells. I, per altra banda, des de la lògica més de la mobilització i de la negociació que plantejàveu, clar, hem de tenir molt present que una mobilització social com la que estem veient en aquest moment no són molts els exemples que tenim. És a dir, mobilitzar la gent de la manera que s'ha aconseguit mobilitzar o que determinats sindicats i espais han aconseguit mobilitzar, costa. Quan tens la gent mobilitzada, no pots esperar que l'enviaràs a casa amb un acord senzill que ells són els primers que saben que no resol el seu dia a dia. Per tant, em sembla que aquí fan bé les dues parts també d'entendre, i crec que hem passat una mica pàgina de la proposta de portar Mossos a les escoles com a solució de problemes que segurament hi són, però que els hem de parlar en un altre moment o en una altra taula. El tema de les infiltracions, el tema de certa... no sé, imatge negativa sobre el professorat, i ara estem en una imatge més positiva de les dues parts, no? De dir, bueno, vale, entenem que el que s'està proposant té a veure amb el benestar del conjunt, i a veure si ho resolem.
Jo estic d'acord amb el que diu el Jordi, no? L'escola inclusiva és el que determina un model de societat. I si no som capaços d'afrontar que ens està arribant, perquè cada setmana, la meva dona és mestra, cada setmana li arriben a l'aula d'acollida persones, i han arribat fins al mes de juny. És a dir, l'any passat, al mes de juny encara arribava gent. Això genera un estrès, perquè, evidentment, com dius, el mestre ha de tutelar, per, no només per ensenyar, ha de fer altres coses. I a vegades fins i tot ha de fer de psicòleg, i a vegades ha de fer d'assistent social, i tot això va acumulant un estrès que va en detriment de la qualitat educativa. Ara bé, si al final el tema de l'escola inclusiva s'acaba amb 1.700 professors més, que després també hauríem de parlar d'un altre tema que no obrirem aquest meló, que és el nivell que s'està oferint avui a les escoles de magisteri. Perquè la gent, o la gent que passa al centre del màster aquest d'educació per poder donar classe secundària, que això és una altra carpeta, que també s'ha d'afrontar algun moment. Però amb 1.700 professors, però ens tornem a trobar al mateix moment que a l'aula t'arriba una persona, un nen o una nena, que gairebé ni parla ni català ni castellà, a quart d'ESO, amb el problema continuarà igual, però molts professors que hi posis. I això hauran de prendre decisions, que a vegades semblen gairebé... però que són necessàries. És a dir, un nen no pot passar, o una nena no pot passar a l'aula si no domina les dues llengües, català i castellà. O català, en aquest cas. Perquè, si no, això va en detriment de la qualitat. El professor ha de fer altres coses. Distreu l'aula. I això a vegades fa por de dir-ho. Sembla que... I s'ha agafat un costum de que tothom vingui cap a dins, i van atatxonant, perdoneu l'expressió, les aules, de tal manera que el professor no pot fer la gestió.
No donar l'abast, sí.
I tot això, per tant, el tema de la qualitat educativa ha de ser compatible amb la que és la incorporació de noves persones a la societat. I aquí és el més fonamental, ho ha dit el Jordi. Sense això podem anar a una fractura total de la societat. La manera d'incorporar la nova ciutadania passa per l'escola. Després tens un altre problema, que són els que no...
I la llengua, arriben... i com deies tu, la llengua sempre ha sigut un element de cohesió social, que era bàsic, no? Que era fonamental per estructurar, per articular una societat.
Però no és suficient. I faci,
no és suficient.
1.700 professors i continuaré fent el mateix sistema. És a dir, no és suficient. Jo ara farem uns plans de qualitat si la gent passa de curs amb un grapat d'assignatures suspeses i no es té en compte que això va en detriment de tot plegat. És a dir, jo cal que cal un replantejament. I veig que en determinats sectors educatius hi ha dogmes que gairebé no es volen qüestionar. I tocarà qüestionar-los. Ara bé, primer pas per solucionar el problema és dignificar les condicions del professorat. Això és de clar.
3 minuts seran les 10.
Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la hoz mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah,
moltíssim, com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari, i ets la força que ens pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Pa-da-pam!
Uau! I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I ara volem parlar d'un tuit. D'un tuit que afecta, en aquest cas, el grup de periodistes Ramon Barnils, que diu el següent. Diu: el pseudoperiodisme del grup Barnils se'l combat amb un cop de puny a la boca. Aquest usuari es diu Roger Pinar, és tinent d'alcaldia i regidor de seguretat del Port de la Selva i regidor de Junts. Podem saludar Elisabet Borreda, el president de grup Barnils. Elisabet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Què en penseu d'aquest tuit?
Pensem que és un tuit que s'hauria de condemnar i que en cap cas es pot acceptar a xarxes el que no acceptaries a la vida real. Ara bé, aquest tuit és una peça més de tot el que passa des de fa massa temps, no?, dels constants atacs als periodistes.